Benvinguts a l'Internauta. A l'Internauta d'avui, Vicent Partal conversa amb Enric Cauer, periodista i també desenvolupador d'una de les aplicacions educatives més reeixides del moment, Un món de poesia, una app interactiva per l'univers poètic de la seva àvia, l'escriptora Joana Raspall. El programa també ens farem ressò dels centres de dades sota l'aigua que prova la companyia informàtica Microsoft, de l'èxit d'un grup d'estudiants de la Universitat Politècnica de València al concurs de disseny del tren supersònic que impulsa el visionari Elon Musk i dels 20 anys de la declaració d'independència del ciberespai. A la seva secció habitual, Joan Jofre aprofita que aquesta setmana s'ha commemorat el dia per una internet més segura per explicar-nos què són i com funcionen els certificats digitals.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A l'Internauta d'aquesta setmana anem a parlar de poesia. No és tan estrany com sembla. Internet de sempre ha tingut una predilecció especial per la poesia com a gènere literari perquè permet molt el xoc, que és precisament del que parlarem ara, prima molt la creativitat, etc. En parlarem amb l'Ernest Cauer. Ernest, benvingut.
Gràcies, Vicent.
L'Ernest, biogràficament, és net de Joana Raspall. No sé si la teva àvia era de les que preferia poeta o poetessa, perquè això n'hi ha una discussió seriosa.
Sempre deia poeta.
Poeta.
A seques, sí.
Deixem-ho així, perquè alguna vegada sí. N'hi ha hagut poetes que s'han enfadat molt si les dius poetessa.
No, ella no s'enfadava, però sempre deia poeta.
Val. La poeta Joana Raspall. A partir de la feina de la seva àvia, ell el que ha fet ha estat crear una app que està causant sensació, una app interactiva per a mòbils i pissarretes sobre l'obra de Joana Raspall, però al final sobre poesia i ensenyant sobretot als xiquets a organitzar i a muntar poesia. Els que tingueu interès, www.unmondepoesia.cat, però sobretot a les botigues, a l'iTunes Store, al Google Play, baixa Un món de poesia, simplement poseu aquestes paraules i us podeu descarregar l'aplicació. Em feia gràcia preguntar-te una pregunta prèvia, després explicaré sí. Què és Un món de poesia, a més els qui ens veuen per televisió i vídeo la podran veure. Com se t'ha acut fer això? És a dir, és una relació una mica especial, no? Perquè és una persona que forma part de la teva família, amb la qual suposa que tu tens, per tant, una relació, diguem, íntima, personal, important, sí. Però que a la vegada és una persona molt pública i molt coneguda. Com se t'acut? En quin moment fas el clic de la iaia a la poeta fent servir això per la poesia?
Clar, la Joana Raspall per mi era una àvia com qualsevol altra, diguem-ne, que vivia just davant de casa meva i amb la qual jo he après a llegir i escriure i a sentir també la poesia com una cosa pròpia, i una cosa natural, fins i tot, que és una mica el que la Joana Raspall ha fet al llarg dels seus, de tots els anys dedicats a la poesia infantil i juvenil, fer que la poesia sigui una cosa natural, quotidiana, divertida, no?, juganera. Ja fa ben bé un parell d'anys, quan ella encara vivia, que pensava que la seva poesia havia de fer un salt, no?, a la dimensió digital. Precisament perquè sempre els nanos l'han llegit als seus llibres i als seus contes, etc. Però veient que els nanos avui en dia tenen més tirada que mai, els dits van a parar sobretot a les pantalles dels mòbils i les tauletes, pensava, escolta, hem de fer alguna cosa perquè la seva obra es traslladi en aquest nou suport, en aquesta nova finestra, no? Li vaig arribar a explicar alguna vegada una mica les meves intencions.
Vas tenir temps d'explicar-li.
Sí, clar, ella en profenes en tenia gaire cosa. Tenia 99 anys, 100 anys ja, després del juliol de 2013, i en profenes en tenia res. El que vaig començar fent, amb ella encara en vida, va ser fer un compte de Twitter de Joana Raspall, que és @joanaraspall, piulant els seus poemes, repiulant els poemes de la gent que els piulava i una mica fent brollar la poesia, la seva poesia en el món digital. Quina va ser la meva sorpresa? Que la reacció dels usuaris de Twitter, en fi, ha sigut brutal, espectacular. Des de llavors, avui ja és la poeta més seguida en català i l'experiència de jo, com a net seu, dur el seu Twitter, o sigui, fer-me, posar-me la seva pell i fer de Joana Raspall ha sigut una experiència brutal, o sigui, divertidíssima i super enriquidora. Mm-hmm. I a mi ha donat també la dimensió del personatge. Cada dia rebo piulades de gent que està piulant poesia a Twitter, no? Una cosa fantàstica. A partir d'aquí hi havia aquest projecte, no? De convertir la seva poesia en això, en alguna cosa més, no? algun entorn tàctil, jugable, com són les tauletes i els mòbils. Va ser el març de l'any passat, de 2015, que em vaig posar allò mans a la feina amb una colla d'amics i companys, un parell d'empreses, juntament amb la nostra, amb Tics Mediàtics, vam dir, escolta'm, tenim aquest projecte meravellós, anem a buscar a qui li pot interessar acompanyar-nos. I hem trobat tot un seguit d'acompanyaments que, vaja, ens ha sigut facilíssim i tot s'ha engrescat d'una forma brutal amb aquesta aplicació que es diu Món de Poesia, i això ha donat producte, doncs, això que tinc a les mans, no? aquesta app fantàstica, fabulosa, que ens ho hem passat molt bé construint-la i que ja avui en dia els nens i nenes s'ho estan passant molt bé fent-la servir, que és una passada.
Suposo que n'hi ha una part de tot això que no se't deu escapar, que és que la Joana Raspall era una persona molt estimada, a més, no? És a dir, n'hi ha poetes...
I tant.
O sigui, que la poesia sigui bona o dolenta no té res a veure amb l'estimació que pugui tindre una persona, i en el seu cas havia aconseguit un impacte social brutal, no? Que facilita...
Home, segurament la poeta més estimada, per començar, pels nens i nenes catalans. Fent allò un petit estudi de mercat abans de fer aquesta app, ens va dir que cada any a Catalunya llegeixen Joana Raspall uns 140.000 nens. Això vol dir que això és un fenomen de masses. O sigui, allò que de la poesia és una cosa minoritària és mentida. Una cosa que ens han fet creure, però és mentida. I a través dels llibres de text i dels seus propis llibres de poemes, 140.000 nens i nenes llegint una sola poetessa, i evidentment el seu personatge de iaiona entranyable, simpàtica, que fa una poesia fàcil d'entendre mm-hmm. i quotidiana, que és la clau una mica del seu personatge, fa que això, com deies tu, sigui això, un personatge estimat, va ser estimat mentre vivia i ara ho continua sent en la seva mort i en la seva virtualitat del nou personatge que hem construït.
Llavors, si us ha acut això, fer una aplicació, no és la primera vegada, n'hi ha hagut altres poetes i altres, i fins i tot conjunts, no? de aplecs literaris, diguem, que s'han fet en aplicacions, però en aquest cas heu optat per fer una cosa que és consideren crear un personatge a partir d'ella mateix, fins i tot dibuixar-lo i fer-li fer coses, no?
Sí. No, teníem claríssim que com que ella era un personatge en si mateixa, havia de ser una mica
la protagonista.
El protagonista, no? El fil conductor d'aquesta aplicació, aquí l'hem dibuixat, ara la veieu cap per avall perquè aquest món de poesia
sí, no,
va girant.
Els que ens escolteu per la ràdio, baixeu-vos l'aplicació i ens seguiu, però
exacte.
Els de vídeo podeu veure com efectivament n'hi ha uns dibuixos molt xulos, per cert.
I, en fi, ella és la protagonista d'aquesta aventura gràfica que integra, doncs, això, no només la qüestió gràfica, l'entorn gràfic d'ella i el seu món de poesia, sinó un repte, és a dir, hi ha un joc pel mig que consisteix a superar diferents activitats, en tenim fins a 6 de variades, amb 27 modalitats diferents, i amb un objectiu, que és obtenir nous poemes al poemari, que és això d'aquí al mig, pels oients que ens estiguin escoltant ho podran veure quan es descarreguin l'aplicació. Hi ha un poemari en el qual els nanos que vagin superant activitats doncs van obtenint els poemes com a gratificació de superació de cadascun dels mm-hmm. reptes. I en aquest poemari interactiu, evidentment, no només es pot llegir el poema que hem guanyat, superant cada activitat, sinó que podem sentir-lo dir per la nova Joana Raspall, que és ni més ni menys que la Sílvia Bel, que també s'ha posat a col·laborar amb aquest projecte i també n'estem molt, molt orgullosos, la veritat.
Ara has dit una cosa que és evident, no? És a dir, que això bàsicament va per nanos, però abans de començar jo m'he posat a jugar una estona i, escolta, això no només per nanos, eh?
No, està claríssim, ja ens...
Vull dir, jo m'he divertit fent-ho.
Sí, ja ens escriuen molts pares i mares i sense necessitat de tenir fills, eh? Que això és un joc, perquè en el fons això es tracta de, per exemple, d'anar completant poemes dels quals han caigut paraules, no? Allò que en diem el poema de les paraules caigudes. Uh-huh. Aquest joc que jugaves tu fa una estona, i es tracta de posar-te la pell de la poeta, no? I anar construint de bell nou els poemes als quals els han caigut paraules. Aquest és un dels jocs que hi ha, per exemple, al món dels animals, i n'hi ha d'altres, com per exemple, hi ha un altre joc que es diu De qui parla el poema, que és un fragment d'un poema, obviant algunes paraules clau, i l'infant o l'usuari adult ha d'endevinar de qui parla aquell poema. Per tant, estem no només llegint poesia, sinó, a més, allò, entrenant la comprensió lectora, els camps semàntics, saber si les criatures estan entenent ben bé el que estan llegint, que és una batalla que tenen cada dia les escoles, com tu saps, i que continuaran tenint. Volem que sigui una eina per tot això, per aquestes coses tan, tan fantàstiques, no?
Això és posar una capa sobre una altra capa, no? És a dir, aquí n'hi ha un treball bàsic, que és evidentment el que va fer en el seu moment la Joana Raspall, d'inventar-se aquests poemes, de fer aquest estil de poema que és un descobriment per la poesia, sobretot per xiquets, no? Però n'hi ha una altra capa per damunt, que és la que aportes tu i el teu equip, que també té un punt creatiu, és a dir, és creativitat sobre creativitat.
I tant, no? I tant, sí.
Dir, tu has d'inventar-te això, sí, sí. No? Dir, per exemple, pues, completar un poema, no? O endevinar... suposa que per fer això, per una banda, hi ha el coneiximent profund de l'obra de la Joana Raspall, no? Però n'hi ha alguna cosa més, no? Que és una mena d'inspiració comparable a la seua per transformar això en un joc.
Segur, sí. Clar, per començar, evidentment, jo he begut de la seva poesia des que era un nen petit. Això m'ha estat relativament fàcil, diguem-ne. Però sí, clar, jo sóc periodista i m'he dedicat a explicar notícies tota la vida. Una cosa que pot tenir la seva part no creativa, però que també té la seva part creativa, que és explicar les coses a la gent de manera que els atregui, no? Mm-hmm. Que ha d'atreure la seva atenció. Aquest exercici és el que també he fet i hem fet en aquesta aplicació, és a dir, agafar el seu entorn poètic i dir com podem vendre això d'una forma atractiva a les criatures, no? I en aquest cas és a través d'un entorn gràfic espectacular, molt orgullós de com ens ha quedat l'entorn gràfic, i a més a través del joc. I hem ideat aquesta sèrie de jocs, 27 en total, que sí, ens hem hagut d'allò brainstormings clàssics, no? Quina mena de jocs podríem fer per fer arribar la seva poesia? N'han sortit 6 modalitats diferents, amb 27 variables, i ha estat un procés divertidíssim, o sigui, dint unes barbaritats fantàstiques. I em sembla que els jocs que han sortit són molt xulos, i cadascun, a més, permet allò, entrenar un aspecte diferent del món de l'educació, no? Perquè volem que això arribi a les escoles. Per exemple, ens hem inventat una cosa que està fent furor, que és el vídeo recitador, n'hem dit, no? Que és tots aquests poemes que anem guanyant al poemari de Joan Raspall superant activitats, podem acabar-los recitant amb un teleprompter poètic perquè les criatures aprenguin no només a llegir un poema, sinó a dir-lo en veu alta, una cosa que, en fi, que les escoles tracten cada dia, a memoritzar-lo. O si no el volem memoritzar, això, tenim un petit teleprompter per
llegir-lo
i el ritme que et demana el teleprompter, no? És una cosa que ens hem inventat fantàstica. Les criatures poden desar aquest vídeo al seu dispositiu, aquest és el...
Veure's a la tele, que és una cosa que els agrada molt.
Veure's a la tele, triar-se el marc per gravar-se el vídeo, triar el poema... I, evidentment, quan és l'hora de la veritat, doncs enregistrar-se i guardar el vídeo al seu dispositiu i enviar-lo després, escolta'm, escampar la poesia per les xarxes socials, tancant una mica el cercle del projecte aquest integral i transmèdia del món de la Joana Raspall 2.0, que jo diria que és avui en dia ja la poeta més 2.0 que hi ha a Catalunya,
sí, si combines, el món, combines el Twitter, l'app, ho combines tot. N'hi ha un aspecte que en això jo li dono molta importància, que és el plaer, no? És a dir, n'hi ha dues escoles en això de la literatura, la del plaer i la del dolor, no? Però aquesta part del plaer és molt important, especialment pels xiquets, no? Que entenguen que l'expressió poètica, que l'expressió de qualitat, que l'expressió dels sentiments pot ser una cosa divertida.
És És l'essència, això que tu dius, és l'essència de l'obra de Joana Raspall. Ella fins i tot, em dius, com es deia ella mateixa? No, no es deia ni poeta, ella mateixa. És a dir, ella era una persona que volia explicar el món als més petits, no? I explicar-lo d'una forma divertida, que s'hi poguessin sentir atrapats. I aquesta és una mica la clau, no? Fer transmetre la vida i les coses més quotidianes. Ella té poemes sobre animalons, sobre les lletres, sobre qualsevol element de la natura, sobre l'ordinador, no ho sé, una cosa tan quotidiana avui en dia com els nens. Es pot fer un poema sobre l'ordinador, les criatures? Sí, Joana Raspall ho ha demostrat. I la poesia és a tot arreu i a més a més no cal fer un rebessat, no cal fer-ho difícil, no cal allò que sigui una cosa feta des de dintre, sinó cap enfora, que és una mica el que m'ha ensenyat la meva àvia a l'hora d'explicar les coses. Jo ho he intentat aplicar una mica a la meva vida professional i ella, doncs, evidentment, ho ha fet amb aquest gran èxit, que és el reconeixement dels lectors.
M'explicaves abans que et produïa un gran plaer veure els xiquets feliços d'haver completat un poema, aquesta sensació de fer-los, de que siguin capaços de jugar amb un element com és la literatura i que això els provoqui la mateixa felicitat que fer punys conduint un cotxe o...
Clar, sí, sí, sí.
O fent conduint un cotxe virtual, vull dir, en sí, una sí, app, sí. O jugar a bàsquet en sí, una app, sí, sí. No?
Clar, és una app que ja s'està introduint a moltes escoles, s'estan descarregant un munt de poesia a les botigues d'aplicacions i la fan servir pel seu compte, sense la nostra intermediació, que és fabulosa, no? Això ja és de tothom. Mm-hmm. Es dona la circumstància que fa uns dies vam anar a l'escola Tau de Barcelona, on han descarregat aquesta app als seus 80 iPads, i vaig poder veure com una cosa fascinant, no? Que per mi ja val la pena tota la feina que s'ha fet amb aquesta aplicació, que és com veure com els nanos s'abraçaven entre ells, celebrant que havien obtingut nous poemes pel seu poemari, que podien llegir nous poemes pel seu poemari. O sigui, que dues criatures, que dos nanos de 9 anys o de 10 anys s'abracin i celebrin xocant de mans i com si fos un gol del Barça, poder obtenir un nou poema al seu poemari, em sembla una victòria de la literatura brutal. No sé, jo no ho he vist mai i em va semblar fascinant veure-ho. Això és gràcies a la Joana Raspall i nosaltres hem posat un granet de sorra perquè això sigui a través d'aquesta app. Ha estat meravellós veure-ho i estic segur que això està passant a altres escoles i altres famílies a casa que el sofà fan a l'app. Amb un mecanisme en cadena brutal, és a dir, la gent celebrant la poesia, mai millor dit, no? Ni tan sols m'esperava que això passés, però veient-ho, val la pena tota la feina que estem fent.
La teva àvia estaria impressionada, eh? Seria...
Segur,
segur. Perquè ella va fer molt d'esforç tota la vida, és a dir, va fer bandera d'aquesta idea de ser popular, de que la gent... de que tothom podia participar de la poesia, de que no era... I suposo que això... Per a tu, com a continuador de la seva obra, efectivament, doncs era un moment d'una emoció molt gran.
Màgic, absolutament. Ella s'havia fet fars de rebre cartes i cartes i cartes de criatures que la llegien i que l'estimaven des dels llibres i mirava de contestar-les, evidentment, i hi havia dies que ens rebia allò pilots sencers. No sé, me l'imagino en algun racó veient com els nanos continuen jugant amb la seva poesia amb un nou suport com aquest, i celebrant els seus poemes d'aquesta manera, i suposo que estaria molt satisfeta de la feina que ha fet.
A l'hora de planificar això, a l'hora de fer tota la feina, diguem, de disseny, no només gràfic, sinó de disseny de l'aplicació, suposo que vau fer allò d'aquí vaig cap aquí, d'aquí vaig cap allà, tot allò que feu els programadors i els mànagers d'aquestes coses. Era un punt delicat treballar amb poesia, és a dir, per no... atravessar la línia del poema, per... hi havia algun perill respecte a la manipulació del poema o tot això ja forma part del joc, precisament, de dir, escolta, si en algun punt determinat els poemes es reinterpreten, ja està bé, no? Ja es tracta d'això.
Sí, realment, no, a mi personalment no em feia cap por. És a dir, més aviat l'exercici va ser cenyir-nos, o sigui, bàsicament, que qualsevol joc que hi hagués tingués a veure amb la seva poesia i el seu entorn poètic i fins i tot la seva biografia. A partir d'aquí la imaginació va volar absolutament lliure. És clar que per gamificar, que és la paraulota que es fa servir avui en dia, no? Gamificar, convertir en joc la seva poesia necessitàvem una base que és d'alguns jocs tradicionals, no? Alguns mecanismes de joc aplicables a qualsevol àmbit. Hem mirat d'anar quadrant determinades dinàmiques de joc amb la seva poesia, que és una mica, ha sigut una mica el mecanisme, no? Quadrar mecàniques de joc amb el seu entorn poètic, que és una mica la lògica que hem fet anar, però fins i tot hi ha un dels jocs que no té res a veure amb això i, per exemple, el passatge, aquest joc que es diu Salvem els llibres, també d'un món de poesia, està basat en un passatge biogràfic de la Joana Raspall, que és que ella, durant la Guerra Civil, va salvar els llibres de la biblioteca de Vilafranca. Van entrar les tropes franquistes, que cremaven biblioteques i llibres en català al seu pas, i ella, amb l'altra bibliotecària de la biblioteca de Vilafranca, va aturar una furgoneta dels republicans i va carregar la furgoneta al camió de llibres en català i se'ls van dur a la biblioteca d'aquí, de Barcelona, la biblioteca de Catalunya. Aquest passatge biogràfic l'hem adaptat a un joc, també. L'usuari ha d'ajudar a la Joana Raspall a salvar els llibres d'una biblioteca en flames i els ha de tornar a col·locar al prestatge que toca, en el primer nivell per colors i en el segon nivell ja per gèneres, per poesia, teatre, etc. És a dir, ha estat fabulós adaptar la seva biografia i la seva obra al joc, un exercici que jo com a periodista no havia fet mai, diguéssim, jo periodista de formació clàssica, per entendre'ns, però que ha sigut un repte creatiu espectacular i divertidíssim. O sigui, és divertit jugar als jocs, però encara jo diria que és encara més divertit inventar-se jocs i en seguim creant.
Tu, que a més la coneixies bé, no pensaves en algun moment què pensaria ella d'això?
Sí, home, sempre, evidentment, sempre la tens present. Sempre la tens present i penses, això li agradaria, no? Li semblaria això, desmuntar massa el poema, i estaria d'acord, i sí que he intentat posar-me una mica en el seu... el seu ment, no? Crec que hem respectat molt el seu personatge, la seva obra, jo, per la part que em toca, ja diguéssim que ho hem intentat especialment, i crec que, en fi, que n'estaria satisfeta, si no que em faci un senyal, diguéssim, d'alguna manera, no sé com, però que ens ho faci arribar.
Escolta, hi ha un debat en tot això que cada vegada pren més força, no? Que és el debat sobre la lectura. Les escoles del nostre país van un poc a la inversa del que seria altres llocs on cada vegada es posa més èmfasi en la importància de llegir i en tot cas els coneixements estructurals ja vindran després, no? Així hem passat unes dècades en les quals sembla com si la lectura tingués que ser instrumental necessàriament, no? Que no pogués haver la lectura per la lectura, quan a Finlàndia, per posar un exemple molt concret, no? La lectura és la base de tot, no? Proposar aquest tipus de xocs, aquest tipus d'experiments que feu, van també en aquesta línia de reivindicar la lectura com a element clau per als infants, si parlem?
Sí, sí, per mi, sens dubte, era, de tots els objectius, era l'objectiu final, diguem-ne, no? Era el far que ens guiava, no? Fomentar la lectura i fer de la lectura una cosa fàcil i divertida. Jo sempre poso un exemple, que és, ho sento molt pels meus professors i la meva escola, però per mi el pitjor que han pogut fer amb mi i amb els meus companys d'aula era, em sembla que va ser als 11 o 12 anys, fer-me llegir Solitud de Víctor Català. Ho sento molt, però crec sincerament que no toca. Em sap molt de greu, pels que fan el currículum anual de cada curs i les lectures obligatòries, això que sona tan malament, no? Lectures obligatòries, en fi, no hauria de ni d'existir pràcticament, no? Crec que s'hauria de donar una certa llibertat a les criatures perquè escollin el seu itinerari lector i no menysprear determinats gèneres i no menysprear determinades lectures, que els nanos, perquè és que llegir és viure, llegir està tot arreu, no? I que ells es puguin fer el seu propi itinerari, evidentment, fornint-los d'unes bases, però ja et dic que jo crec que per les criatures d'avui en dia, que als 12 anys se'ls obligui a llegir Solitud de Víctor Català, sincerament, penso, és un flac favor a la lectura.
El que passa és que sempre n'hi ha la discussió, Solitud potser és un exemple dur per 11 anys, però sempre n'hi ha el debat entre el facilisme i la bona anava a dir la bona literatura, però és un error, perquè la bona literatura no té per què ser espessa. És un error això que anava a dir, ho retire. Però, diguem, entre el facilisme i el repte també intel·lectual d'obligar a la gent a...
Esclar, segur que hi ha d'haver un repte intel·lectual i presentar coses als nanos que els suposi superar-se ells mateixos, segur. Per mi la clau està en el Gaudí, no? Si darrere no hi ha un Gaudí i un interès, i l'interès és forçat i el Gaudí és forçós, per mi el fracàs és segur. I una mica això és el que hem intentat, no? Si tu parles de poesia a una criatura i a la Seus amb 10 anys a llegir poemes fabulosos de García Lorca, de poeta de Nova York, segurament no negaré que la qualitat poètica de Lorca sigui igual superior als poemes de Joan Raspall, però jo crec que segurament no toca. Toca divertir-se.
Ja, cada cosa té el seu temps.
Sí, i evidentment hi ha uns especialistes que suposo que ho han estudiat molt, tot plegat, però segur que hi ha alguna coma a tocar, perquè els índexs de lectura, ja ho saps prou bé, no són espectaculars a casa nostra, i com saps, això són la base del coneixement, no sols literari, sinó en qualsevol àmbit, no? És a dir, no sé, jo és que els diria als nens, és que, no sé, llegiu prospectes de medicina, és que és igual, la qüestió és llegir i entendre, no? El que sigui.
El fet que la poesia juga amb ritme, amb mètrica, amb imatges, la fa més fàcil?
Segur.
Fàcil, de nou, no seria la paraula adequada. Més atractiva.
Sí, però fàcil. Per mi fàcil és un elogi. És un elogi brutal. És molt difícil fer coses fàcils i fàcilment digeribles. És molt difícil escriure notícies que siguin fàcilment comprensibles. És molt difícil escriure poesia que sigui fàcilment atractiva i digerible per les criatures. Per mi fer una cosa fàcil és un elogi brutal. I, evidentment, ella, la Joana Raspall, n'ha sigut una mestra absoluta. Fer les coses fàcils vol dir que la gent hi pot accedir, que els nanos hi poden accedir, i ella sempre deia una paraula que era fer l'escaleta. L'escaleta. Ella volia fer l'escaleta a les criatures perquè anessin pujant per aquesta escaleta i anessin pujant pel món de les lletres. Els seus graons, diguem-ne que són els primers de l'escaleta. Sense els primers graons no podem arribar als últims. Mm-hmm. Sí, això és evident, és una qüestió física, no? Mm-hmm.
Què és el que t'ha divertit més fent això?
Primer...
Perquè espere que hagis seguit el consell de la teva àvia i te vagis passar bé fent-lo.
Hosti, no, probablement és la feina que m'he passat millor fent a la meva vida. Una de les millors. Els periodistes tenim cosa molt vocacional i ens ho passem molt bé fent les coses. Però crec que és de les feines que millor m'ho he passat fent. Pel component personal i pel component de diversió que tenia tot això. Què és el que més m'ha agradat? A mi m'agrada molt treballar amb equip. Uh-huh. Per descomptat, treballar amb això, amb il·lustradors, amb gent que ens ha acompanyat en el crowdfunding i en la recerca de finançament. M'ha agradat molt, m'he disfrutat molt explicant el projecte a la gent i rebent el feedback de la gent. I per descomptat, he gaudit molt veient com d'una idea, que al principi era boja, s'ha convertit en una aplicació que ja funciona i que, a més, que té recorregut, perquè ara l'estem traduint a l'anglès pels nens de tot el món, és una cosa fabulosa. Joana Raspall mai s'ha traduït, mai s'ha adaptat fins ara a l'anglès, ho estem fent amb aquesta aplicació per dur-la a tot el món, i a més, il·lustrar el seu personatge ens ha portat a estar preparant ara mateix ja els guions i els dibuixos d'una sèrie d'animació basada en la caçadora de paraules, que és la Joana Raspall, que ja tenim... En fi, com que tenim molt bons suports, com són la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, la Diputació de Barcelona, l'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Sant Feliu, que és d'on ella era, on ha viscut i ha treballat tota la vida.
I fins a 7 editorials. Que això no és fàcil, posar d'acord.
Sí.
Posar-ne dues ja és difícil,
sí,
posar-ne 7.
Sí. Clar, hem posat d'acord a 7 editorials, les 7 editorials que l'han publicat. Ha sigut meravellós, és un projecte en el qual tothom s'ha abocat d'una forma espectacular. I I ha estat un goig veure com les adhesions anaven caient mica en mica i gairebé sense condicions. I a més hem fet una campanya de micromecenatge en el tram final, ja no tant per finançar-nos, al contrari del que diu la paraula, però ja no era tant per finançar-nos, sinó per una certa difusió al projecte, no? Ens vam plantejar un repte d'aconseguir 3.000 euros per la fase final de producció d'aquesta aplicació. Vam aconseguir el doble, fins a 200 mecenes que han donat els seus recursos per fer realitat aquesta aplicació i per rebre llibres de Joan Raspall. Per tant, hem fet arribar més de 500 llibres de Joan Raspall en qüestió de setmanes arreu de Catalunya, de les Balears, d'Andorra i de part de l'estranger. I ha estat fantàstic. Vicent, m'ho he passat molt bé, de veritat. I ens ho estem passant molt bé i la cosa té recorregut, cosa que és fabulosa. No?
Fabulós, doncs ja ho saben els nostres espectadors. www.unmondepoesia.cat, allà trobareu tota la informació sobre aquest projecte, sobre Un món de poesia, aquesta app interactiva, però sobretot a les respectives botigues de cadascú, segons el telèfon o la tablet que tinga, la tauleta que tinga, es pot baixar aquest aplicatiu, Un món de poesia, una app interactiva sobre l'obra poètica de la Joana Raspall i molt més que això, feta pel seu net periodista, l'Ernest Cauer. Ernest, gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, així a Vilaweb. Gràcies sobretot per la feina que heu fet i per aquest entusiasme fantàstic que mostres per l'escriptura.
Per descomptat, gràcies a vosaltres per donar la difusió, que sense vosaltres tampoc seria possible tot plegat.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Les grans companyies d'internet com Facebook, Google i Microsoft han hagut de resoldre de les maneres més enginyoses i efectives possibles la qüestió de mantenir els potentíssims servidors on s'allotgen els serveis de tota mena que ofereixen a centenars de milers de milions d'usuaris. Cada empresa té uns equips de recerca encarregats d'investigar els millors emplaçaments per aquesta mena d'instal·lacions, tenint en compte els paràmetres com el gran volum d'energia consumida i els sistemes de refrigeració que requereixen. Per això, no poques empreses han optat per usar energies renovables en els seus centres de dades i traslladar-los a latituds fredes del planeta per estalviar en refrigeració. Probablement, l'opció més curiosa fins ara és la que prova Microsoft amb el projecte Natic. Consisteix simplement a instal·lar un centre de dades dins un contenidor segellat i deixar-lo al fons de l'oceà. Amb això s'aconsegueix, d'una banda, acostar-los als consumidors dels seus serveis. La meitat de la població mundial viu en zones costaneres. I d'una altra, de refrigerar-lo amb l'aigua que l'envolta i d'alimentar-lo amb energia generada per les onades. Un equip de 5 estudiants de la Universitat Politècnica de València ha guanyat el concurs de disseny de l'Hyperloop, un revolucionari tren supersònic impulsat per l'empresa SpaceX, del visionari Elon Musk, i que és previst que es desplaci a 1.100 km/h gràcies a la levitació magnètica. El projecte de l'equip Makers UPB s'ha imposat a un centenar més de propostes presentades en una competició a Texas. En el concurs, que va reunir més de 1.000 participants d'universitats de tot el món, Ángel Benedito, Daniel Orient, David Pistoni, Germán Torres i Juan Vicent, ajudats pel professor Vicente Dols, han guanyat el primer premi absolut en la categoria de disseny de concepte, mentre que el jurat va encarregar la construcció del tren d'un grup d'estudiants d'enginyeria de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. El projecte Hyperloop té per objectiu crear un mitjà de transport d'alta velocitat que, en teoria, serà capaç de viatjar de Los Angeles a San Francisco 563 km en menys de 35 minuts. El 8 de febrer de 1996, mentre assistia a la trobada econòmica de Davos, el fundador de l'Electronic Frontier Foundation, John Perry Barlow, va escriure un document amb reflexions sobre l'aplicació, o no, d'un govern d'internet en el moment de creixement del web i com a resposta a l'aplicació dels Estats Units de la Telecommunications Act. En el text, una declaració d'independència del ciberespai, Barlow rebutjava en 16 paràgrafs el control d'internet per qualsevol força externa, especialment dels Estats Units. Han passat 20 anys i el mateix Barlow ha volgut reflexionar sobre el seu document en un apunt titulat «Existeix de debò el ciberespai? És lliure? Reflexions 20 anys després sobre una declaració d'independència del ciberespai». Explica en detall com va escriure la declaració, convertida en un dels primers fenòmens virals de l'aleshores incipient xarxa i què hi volia exposar. Vaig decidir, enmig de la festositat i brillantor de Davos, que aprofitaria l'oportunitat de declarar, sota la meva autoritat, representant-me només a mi mateix, la meva convicció que el ciberespai, l'organisme en ràpid creixement de tot el coneixement connectat, era encara lliure i independent. Barlow considera, des del present, que les coses han anat bastant com ell esperava fa 20 anys.
en Joan Jofre Torresol.
Bon dia, Joan Jofre.
Molt bon dia.
Avui ens portes l'iPad i...
I un
pendrive d'aquests.
Una espècie de pendrive. Sembla... No, de fet, és un pendrive que a dins hi ha un certificat digital.
Ah, com una espècie de carnet d'identitat.
Exactament, és això, perquè el dimarts d'aquesta setmana, el dia 9, era el dia de la seguretat a internet.
Sí.
I vull aprofitar i parlar de la seguretat dels certificats digitals i per què serveixen i totes aquestes coses.
Doncs mira, ja que fas l'apunt, el 8 de febrer era els 20 anys de la declaració d'independència del ciberespai.
Som independents?
Bueno, hi ha gent que ho considera.
Bé, doncs, com que som independents, hem de ser independents i segurs. I, per tant, hem d'anar amb certificats digitals donant voltes pel món. Perquè és a dir, tu ho has definit perfectament. Un certificat digital no és res més que allò que diu qui som.
Que garanteix, que, en teoria...
Que garanteix, i després ja veurem com ho pot garantir, que garanteix que tu ets tu i no ets ningú més.
I per tant, pots fer cosetes...
I que ningú més es dirà Martí Crespo a la xarxa. I que quan et preguntin, tu qui ets, Martí Crespo? Ah, és el de veritat, és aquell. És aquell. I tu et podràs identificar. Que per fer una analogia és com si fos un DNI.
Sí, sí.
És a dir, a tu et donen un certificat digital, és com el que et dona un DNI. I de fet, ja veurem que la manera que hi ha per identificar-te perquè algú et doni un certificat digital és amb el teu DNI. És a dir, tu vas i dius...
Sempre, acabes passant sempre...
Acabes passant per l'autoritat registradora, és a dir, que és un concepte que després parlem. És a dir, qui és capaç de dir qui ets tu? El Ministeri de l'Interior, la Guàrdia Civil.
És allò de què pon en tu DNI.
Què pon en tu DNI? Doncs exacte. Doncs amb el DNI a la mà o a la boca et donaran un certificat digital totes les entitats certificadores que hi ha. És a dir, de fet, si no tens DNI, hauràs de presentar el NIE, o si ets estranger, hauràs de presentar un passaport o un paper físic que digui qui ets, que algú hagi dit que una entitat com un Ministeri de l'Interior, en el país que sigui, com es digui, hagi dit que tu ets aquella persona. Bé, doncs això, bàsicament, això és un certificat digital. I què hi ha dins, aquí dins d'un certificat digital?
Sempre té aquest format?
No. Ja veurem que el certificat digital que pràcticament tothom porta sobre ara, que és el DNI, està dins d'un xip. Però aquest és el que em van donar uns dies i com que no diu res ni de qui és ni no dona cap pista, el DNI dona una mica més de pistes.
Exacte.
Doncs he portat això.
Molt bé.
Llavors, el certificat té una clau pública que és la que donem a tot arreu. La que ens identifica, perquè a més de la clau hi ha unes dades. Hi ha certificats que hi ha més dades, hi ha certificats que hi ha menys dades. Hi haurà el nom, els cognoms, moltes vegades on vius, i una sèrie de dades, l'any que tens, l'any que vas néixer, jo també ho tens moltes vegades. Hi ha dins del certificat la signatura del senyor o l'entitat qui t'ha emès el certificat, o sigui, diu, jo, fulanito de tal, empresa no sé què, és
el que es fa responsable, diguem-ne.
Soc responsable de que aquest certificat va a missa. També hi ha una data d'expiració, els certificats expiren, com els DNIs. El DNI caduca, doncs el certificat també. I molt abans que el DNI, els certificats caduquen normalment als 3 anys. I s'han de renovar, no costa res, però s'han de renovar. I finalment hi ha una cosa que se'n diu la clau privada, que és allò que només nosaltres hem de tenir i que serveix per, quan vols treballar amb ell, desencriptar la informació que hi ha i enviar-la a qui vols saber tu com et dius i qui ets.
O sigui, una mica seria com la signatura, no?
Sí.
És allò que dius, autentifico aquest document, el que sigui.
Amb la clau pública que hi ha les meves dades, jo poso la meva clau privada, ho junta tot, llavors diu, desencripto i envio a on sigui. La meva clau privada serveix perquè allò comenci a funcionar. Sense allò, que a més té un password, normalment, sense allò el certificat no serveix per res. I tu això ho pots donar a qui vulguis. Si no té la teva clau, no li serveix, no li fa cap ús. Necessita aquestes dues peces, la clau privada i la clau pública, perquè això funcioni. I he dit que hi ha qui se'n fa responsable del que hi ha aquí dins, que això se'n diu entitat certificadora. I l'entitat certificadora és molt important perquè és la que diu qui ets tu, la que dona fe, la que té constància que tu et dius com et dius. Uh-huh. Aquest certificat està més per l'IDECAT, que és l'entitat certificadora de Catalunya. Una entitat certificadora que tothom coneixem és la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Són aquells que fan bitllets, a més, que tenen unes màquines de fer bitllets. Doncs, a més de fer bitllets, fan certificats. I és normalment el certificat que fas quan vols treballar amb Hisenda. I el que els d'Hisenda et diuen que facis, diu, faci el certificat del CERES, o la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
O sigui que hi ha uns quants certificats, no és només el Ministeri d'Interior.
Hi ha molts certificadors. I estem parlant només dels certificadors d'aquí. Uh-huh. El Col·legi d'Advocats també certifica. El Col·legi de Registradors de la Propietat, allà on treballa aquell senyor que deu estar encara a la Moncloa, doncs també certifica. Hi ha molta gent que certifica. La Seguretat Social certifica. De fet, el que estan dient tota aquesta gent és tu com et dius. Uh-huh. Després, perquè, i aquí comença a complicar-se una mica la cosa, perquè tu te n'enrefis de que aquella entitat certificadora és legal, el teu navegador ho ha d'admetre, que aquella entitat certificadora és legal. I els navegadors venen de fàbrica amb molt poques entitats certificadores. Quatre comptades, i són americanes totes elles. Tindrà VeriSign i alguna d'aquestes, però no tindrà les d'aquí. És a dir, perquè el teu navegador admeti a l'IDECAT o admeti el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, haurem de posar unes claus en el nostre navegador o en el nostre ordinador perquè reconegui aquelles entitats... O sigui, nosaltres li diem que reconegui aquelles entitats certificadores. És a dir, estem dient-li...
Si l'hem de donar una drecera.
Li estem dient, jo com a usuari confio en la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
D'acord.
No? Normalment confiarem. Jo com a usuari confio en l'IDECAT. I el meu ordinador, cada vegada que algú em presenti un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, me'l creuré, perquè són gent amb la qual li tinc confiança. Uh-huh. O confio en el Ministeri de l'Interior, que és el que emet el certificat del DNI.
Però, en tot cas, aquesta confiança l'has de confirmar tu mateix.
L'has de confirmar tu, perquè els navegadors només en tenen molt poques, que són normalment empreses americanes de seguretat.
Va, això és que a vegades accedeixes a certes webs oficials
i et diuen...
I el navegador aquest, et diu un avís d'aquells de...
Que aquest això, certificat
no,
és
no
invàlid.
Refio.
No te'n refiïs d'aquest senyor perquè aquest certificat és invàlid. El motiu és aquest. El motiu és perquè, per defecte, en tenen molt pocs de certificats autoritzats. Uh-huh. I tu has d'afegir-te... Jo us poso aquí un link, per exemple, on podeu anar amb aquestes entitats certificadores, baixar-vos les claus que ells et donen, on et diuen, posa això al teu navegador, i a partir d'aquell moment el teu navegador em reconeixerà a mi com a entitat de prestigi. És com allò que diem, si tu vas i un servidor et diu, i tu qui ets? Tu li presentes un certificat fet pel senyor Pepet, et dirà, m'agrada molt
on
el certificat del senyor Pepet, però ara me'n poses un de veritat que jo em cregui. I si li poses un de l'IDECAT, se't creurà. I si no, dirà, doncs, tornem a començar, que tu em pots dir el que vulguis, però no passem d'aquí. És a dir, l'entitat certificadora o registradora és molt important i és encara més important que tu li diguis al teu ordinador que confies en aquella entitat. Perquè, si no, no et funcionarà. Bé, llavors, tot aquest rotllo és per què ens serveix un certificat.
Ara pensava.
És a dir, per què volem aquest certificat?
Ens hem complicat la vida i ara què?
No, ens l'hem complicat i ja sabem que nosaltres som nosaltres. És a dir, que tu et dius Martí, tu ja ho saps. I que jo em dic Joan, també ho sé.
Això m'han dit.
Però i tu t'ho has anat creient.
Sí.
Sempre podries canviar-te el nom.
No tinc més remei de moment.
Bé, doncs ara que ja sabem com ens diem i que tenim un USB que diu com ens diem, per si algun dia ens oblidem, i el posem a l'ordinador per treballar, diu, per què ens serveix això? Mm-hmm. Però per coses bastant desagradables, per exemple, pagar impostos.
Bé, alguna altra opció una mica més?
Sí. Altres opcions més senzilles. Ens serveix, per exemple, per anar al web de la Direcció General de Tràfic i saber quants punts ens queden al carnet de conduir.
Això està bé.
I dir, quan estem per sota d'un, que vol dir zero, tenim un problema. Hi ha coses que són molt útils. que també ens pot posar de mal humor, però són útils. És a dir, te'n pots anar al web de la Seguretat Social i et fan una simulació de la teva jubilació. Si tu t'identifiques amb el certificat i et diuen, tu et dius Pepet, et treuen tota la llista de totes les feines que has fet i tota
la vida laboral,
tota la teva vida laboral, més a més, tot el que has anat cotitzant, i et diuen, i si tu segueixes més o menys amb aquesta pauta durant els temps que et queden fins a jubilar-te, et diu quan et podràs jubilar, i et diu, i quan et jubilis et tocaran tants diners al mes.
Si no s'ha buidat la caixa de la Seguretat Social.
Bueno, posen un aclariment a sota que diu que allò és només informatiu i que no es comprometen a que el dia que arribi paguin aquells diners.
Bé, bon advertiment.
Sí, sí. Serveix per moltes més coses. Serveix, per exemple, per quan tu et connectes amb el teu banc, saps que normalment ara amb els bancs et connectes i poses un codi d'usuari i un password. Que això és una cosa relativament fàcil de que la perdis o que te la copiïn. Si tu vas amb tot això i això ho enxufes a l'ordinador només quan vols treballar, s'ha acabat el teu problema. És a dir, tu això t'ho pots emportar on sigui i des de l'ordinador que sigui, si sempre et connectes al teu banc amb un certificat, difícilment això t'ho podran copiar. Però t'hauran de copiar això i t'hauran de copiar, a més, el teu password. És a dir, afegeix molta seguretat.
Molta seguretat, i tant.
Quan tu estàs... Bé, coses més senzilles, et pots empadronar, pots demanar certificats d'empadronament, pots fer de tràmits amb l'administració.
Això.
Multitud de tràmits amb l'administració. A més de pagar impostos, que això és el...
Aquest és el
principi. I fins i tot crec que per pagar impostos no deus ni necessitar certificat. Per pagar. És a dir, una altra cosa és per
totes les facilitats, no?
Sí, per pagar deuen donar moltes facilitats. Jo crec que no deu ser ni necessari tenir un certificat per pagar. Tu pagues i dius que et dius Martí i s'ho creuen.
Sí, normalment no hi haurà ningú que pagui per tu, no?
Jo crec que no. Més coses que la gent no sap que es poden fer amb un certificat és firmar documents. I això és molt important. És a dir, quan tu envies un document, envies un PDF firmat per tu, estàs aconseguint dues coses. Un, que aquell document no canviï. Bé, sí, pot canviar, però si canvia, la firma deixa de ser vàlida.
D'acord.
O sigui, si algú rep un paper PDF... Sí,
singularitza un document.
Sí,
no?
Un paper PDF firmat per tu, sap que tu l'has firmat i sap que el que hi ha, el contingut que hi ha, és el que tu has enviat i no s'ha canviat en el procés. I pot tenir més d'una firma un document. És a dir, no és només la teva, pot haver-hi la teva, després me l'has enviat a mi, jo també firmo, li envio al Jordi i el Jordi el rep amb la teva firma i amb la meva firma. O sigui, i no només els PDFs es poden firmar, hi ha utilitats perquè tu puguis firmar Word, Excel, els documents de LibreOffice, tota la suite de LibreOffice té un sistema de firma de tots els documents. És a dir, tu pots estar enviant un document Word firmat.
I una fotografia es podria firmar?
I una fotografia, si la poses dins d'un Word, per exemple, la pots firmar.
No, perquè, clar, vull dir, si circulen... Ara que circulen tantes fotografies per Google, etc.
La fotografia no la pots, com a fotografia no la pots firmar, però pots firmar el document que té la fotografia dins. I tot això que estem explicant té efectes legals. És a dir, legalment és tan important i té tanta força una firma digital com una firma amb un paper. Exactament la mateixa. Serveix exactament pel mateix. Heu de saber... Bueno, clar, abans estàvem dient pot servir per moltes coses, sí, però a qui et demana un certificat has de saber quins certificats admet. És a dir, no pots treballar amb qualsevol certificat, sinó et diu, miri, jo admeto aquesta llista de certificats. Bueno, doncs has de saber que has de tenir un d'aquells certificats perquè la puguis fer servir. Més coses que són molt importants. Com obtenir-lo?
També.
És a dir, hem dit...
N'hem anat parlant, però...
Per què era? Hem dit per què serveix. Com l'hem d'obtenir? És relativament fàcil. És a dir, normalment els procediments normals és... Però vaja, vosaltres mireu què us diu l'emissor, l'entitat certificadora com heu de fer, però la norma és, tu et connectes amb el teu navegador a la web de l'emissor i en aquell mateix lloc tu fas una sol·licitud d'un certificat. El que fa en aquells moments l'emissora és, l'entitat emissora, és que et deixa un arxiu en el teu ordinador pendent de que aquell certificat estigui emès. És a dir, és un primer pas. Per no tenir problemes, per no tenir problemes, intenteu no canviar el navegador, ni formatejar, ni fer coses rares amb el vostre ordinador, fins que tingueu el certificat definitiu.
Si detecta algun canvi, potser s'espatlla tot.
A veure, no passa res. Podries passar-lo amb un altre navegador. Però ja són lliçons avançades. El més senzill
és... Consells avançats.
El més senzill és deixeu-lo amb el mateix navegador, demaneu-lo allà i tindreu un arxiu en el vostre navegador d'un certificat que heu demanat que està pendent de que sigui vàlid aquest certificat. Llavors heu d'anar a identificar-vos. Mireu amb l'entitat que us l'està emetent com us podeu identificar i a on heu d'anar a identificar-vos. Si és Hisenda, normalment haureu d'anar a Hisenda amb el vostre DNI i allà us identificareu i us diran, molt bé, ja té el seu certificat.
Això és presencial i no ens estalvia
ningú. Això és presencial i has d'anar amb el teu DNI presencialment i amb el DNI a la boca. Això no t'ho estalvia ningú. El d'IDCAT normalment es fa als municipis. És a dir, aquí a Barcelona, qualsevol de les oficines de districte pots demanar el teu certificat. El d'Hisenda, si no m'equivoco, és amb cita prèvia. O sigui, no podeu anar el dia que vulgueu i allà us donaran no. Llavors, hi ha dues alternatives. Funcionen de dues maneres diferents. Els d'IDCAT et donen això. Diu, mira, aquí té el seu certificat i te l'emportes cap a casa. Els d'Hisenda et diuen, mira, li enviarem un link perquè vostè es connecti quan arribi a casa seva, que això triga unes 24 hores, li enviarem un link i es connecta i farà tot el pas que falta, en lloc de donar-te el certificat, el teu ordinador farà el pas que falta perquè aquell certificat el tinguis en el teu ordinador, connectant amb una pàgina especial.
Ho validaràs seguint el...
Connectant amb una pàgina que vas posar un password, etc. I a partir d'aquell moment, en el teu navegador, en aquell navegador, tindràs posat un certificat. Si voleu passar-lo amb un altre navegador, hi ha sistemes molts. És a dir, perquè un certificat al final no deixa de ser un arxiu. I aquest arxiu pots baixar...
Incrustat...
Està guardat en el navegador. Aquest navegador l'exporta i l'importes amb un altre navegador. I si l'has demanat amb el Google i després el vols fer servir en el Firefox, no hi ha cap problema amb que ho puguis fer servir. Però el sistema normalment passa sempre perquè tu t'has de... Hi ha un pas presencial que tu has d'anar amb el teu DNI i identificar-te i dir, jo estic demanant un certificat. A nom meu, jo sóc aquest senyor amb aquest DNI. Em creieu, et creuen i llavors et diuen, vale, doncs seguim, segona fase.
D'acord.
Baixa el navegador. El que dèiem abans del certificat que tots portem, que és el del DNI, en lloc de tenir un arxiu o en lloc de tenir-t'ho amb un USB, el certificat està en el teu DNI, en el xip que hi ha dins del teu DNI. L'únic que heu de fer és que quan us donen el DNI us donen un PIN i, això sí, és una mica més emprenyador perquè necessiteu un lector per llegir el DNI. Us dono uns links a Amazon que estan 11 o 12 euros.
Perfecte.
Una maquineta per poder llegir el vostre. I només com a curiositat, perquè estem acabant, hi ha certificats per persones, però hi ha certificats també per persones jurídiques. És a dir, tu ets una empresa, també et donaran un certificat. I al final de tot, recordeu el que he dit al principi, els certificats caduquen. I a partir, dos mesos abans que caduquin, teniu temps per començar-lo a renovar, si no, us quedareu sense certificat.
I tornar a començar.
I tornar a començar.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquests consells de seguretat aquesta setmana.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Les branques escupen flames nues de fulles. Ballen les danses nues com puntes, criden i dansen polítics o cendres, canten i ballen, sou ments perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern. Com les fulles dels nostres arbres. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Les branques escupen flames nues de fulles, ballen les danses nues com puntes, criden i dansen polítics o cendres. noies canten i ballen. Sou menys perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern. Cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern. Cremin com les fulles dels nostres arbres. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som.